Bona tarda, senyora alcaldessa, senyors regidors, regidores, veïns i amics, benvinguts en aquesta calorosa tarda que espero que sigui un moment divertit i ens ho passem força bé. Per cert, Loreto, no et veig. On està el mossèn? Una infecció? Però per què no ve? Però si sempre és el millor bon dia de cada dia, aquell bon dia matiner del cel que em diu bon dia, mia. Hòstia, mossèn, que això és infernal, eh? No m'espanti. A veure si li passa com aquella vegada que tenia doblete i l'acte es va tenir que endarrerir. Però si està a missa, que corri, com aquell gloriós dia de Reis que anava molt de pressa. Però bueno, tinc set, que hi ha algun hereu que em pugui anar a buscar una higueta? Ai, nena, com que arriba tard la senyora alcaldessa, ja m'ha cansat. A veure, per on comencem? Bueno, aigua. Olé, així m'agrada. Les tradicions canvien. Quan m'ho va demanar la presidenta per fer el pregó satíric, em va fer força il·lusió, però també em vaig acollonir. Doncs és com despullar l'ànima davant tot el meu poble. Però qui em coneix sap la meva passió pel foc i la festa. Però no tot a dins el meu cor és foc i festa. A dins també hi cap cerculets, moixiganga, pastorets, drac, pandereta, gegant i resta de balls. El meu cor t'hi fa i cap tot. A l'any 1977, el meu pare, en Tomàs Montaner Mates, feia lluents timbals per les colles de festa major, tant de foc com de grallers. Jo li vaig demanar un petit timbal pel meu fill, que llavors tenia 5 anys. Es va mirar de rull i va dir, hombre, tu aniràs a tocar el timbal. Per forçar la situació vaig dir, fes-me'n un per mi també, pare. Bueno, es va posar a riure. Ja, 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 ja. Les rialles arribaven fins al terra. Però tu de què vas? Per descomptat que en aquells temps no hi anava cap noia ni amb les colles de foc ni tampoc amb les colles de grallers. Doncs res, mia, a buscar solucions. Aquell any el meu marit anava amb la colla del drac juntament amb el meu germà Toni, ma cunyat i tots els nois dels riquis i guapos i amics sitgetans. Vaig anar a veure el cap de colla. No sé si en aquell moment era el Ros, en Penyes o en Pros. Boca vedat i somrient, la seva resposta va ser no. Bueno, què podia fer? Vaig pensar el que el meu pare ja tenia tots els timbals enllestits i jo no podia sortir i participar de la festa. Doncs res, me'n vaig a parlar amb el qui mana més al poble. Vaig demanar hora amb el batlle i, apa mia, vaig demanar hora amb el batlle, que era llavors en Vicintet Ibáñez.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.
Con dinero, sin dinero, y hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
No tengo trono ni reina.
Vaig anar a demanar hora. Per cert, encara no hi havia l'OAC, vaig tenir molta sort, si encara estaria fent cua. I amb la meva il·lusió sota el braç i tremolant-me les cames vaig anar cap al despatx d'alcaldia. L'alcalde, en Vicentet, amb el seu somriure habitual, em va donar un cop a l'ombro tot dient clar que pot anar una noia tan bonica com tu i participar de la festa. Les tradicions es fan a diari. Olé, mia, ja tenia el permís de l'alcalde i els nois de la colla del drac de molt mala gana ens van tenir que acceptar, el meu fill i a mi. com que no els va agradar que anés amb ells, no em varen proporcionar el vestuari d'aquell any. I altre cop a fer servir la imaginació. Una samarreta de color blau supercookie de la meva botiga, molt estreteta, em vaig pintar amb unes pintures de l'impremta Puig, vaig fer-me el primer escut de Sitges i un timbal que portava aquell any la colla, els hi vaig robar i aquí teniu la meva primera samarreta. Jo crec que jo era primeta, però també s'ha fet estreta. I amb la cinta del timbal entre els dos pits i les baquetes a la mà, vàrem anar cap a l'Ajuntament, el meu petit, el meu fill i jo. La gent ens girava i ens mirava sorpresos el meu guapo i petit timbaler que li faltava carrer per lluir el lluent llautó. Quasi tots els pobles mediterranis celebrem les nostres festes a l'estiu i les reguem amb cervesa. Durant els dies de festa major, crec que en dutxo més que en tot l'any. Per descomptat, que a cada sortida em poso una samarreta nova o neta. La festa des de dins és pur sentiment, barrejat amb molta calor i alcohol. I alguns cops la gent es despista. I clar, ja sabeu, allò, clar, bueno. Et conviden, et trobes porrons de nouvinguts americans caminant pel carrer, la pólvora emborratxa, les birres et cauen, et tiren aigua, et conviden a Zuritos, te'ls canvien per baquetes, birres per tocar el timbal i canyes per la massa, o una cubanita per carretilles. Tot el recorregut és ple de bars replets de veïns, amics i alegria. Plou cervesa. Open up your heart, even defense can leave scars, don't be afraid. Ooh, ooh. Ooh, ah. Ooh, ooh. Ooh, ah. Light spreading all that fire. Escoltin, que no riguin. Si jo els hi dic que plou cervesa, no dic cap mentida. I cervesa Estrella Damm! Ja sé que tots els sitgetans sabem moltíssim de festa major. Bueno, con la iglesia hemos topado. Tots i totes nos rajamos les vestidures. Mirin, un tema per les xerrades de festa major de Jan i Osbars podria ser el següent. Quants anys ha plogut per festa major? I quants anys ha plogut cervesa? Segur que algun ho tindran comptat i apuntat. Jo no recordo quantes samarretes m'he tingut que canviar mullades per la pluja, però sí que recordo que molts anys estaven mullades de cervesa. Qui em coneix sap que jo sempre, com a cap de colla, abans de les sortides, els hi recordo a qui em vol escoltar la dita. Tranquils, que la professora és llarga i el ciri és curt. Però és que són moments tan intensos de flor de pell, viscerals, de sentiments, però sempre en respecte, recordant el que ens ensenyes. Si bebes, no conduzcas. Que en català ho traduiria. Beu el que sàpigues pixar. Bueno, encara que no estigui el mossèn, crec que és un bon moment per confessar-me. Estic enamorada. Estic enamorada. No puc evitar-ho. És que em tremolen les cames quan el veig. Estic enamorada. Aquelles espurnes que t'acaricien la pell quan dansa el ball ceremoniós i infernal, m'humitejo. Sí, sí, ho han sentit bé. Va, no em facin posar vermella. La meva passió pel drac no la puc amagar. És que és tan guapo el punyetero. Aquells ullets que té que no fan por, aquelles blanques dents que vomiten espurnes, aquell caminar ceremoniós d'espardenyes de Can Cubillos, aquella plua de cua de foc. Uf, no puc, estic enamorat. Però bueno, amb el seu permís faré una altra confessió. M'he fet gran. Doncs de petita em feia molta por. Em feia moltíssima por als homes que duien el drac. Era més lleig el que tocava el timbal que el drac. Perdó si hi ha algú de la seva família. Com diria la meva sogra, guapo, guapo no és, però és tan bueno. Però és que feia molta por la canalla. Ves per on, un migdia de no sé quin any, estàvem tota la colla refrescant-nos al bar al cable, amb la fera foguera aparcada literalment davant de la porta. Era l'època que es feia el llevat de taula. Es anàvem a ballar a cases de veïns i senyors de la colònia Sitgetana. Estàvem fent temps per anar a casa dels senyors García Monté. La gent que passava es fotografiava amb la bèstia i de cop i volta va desaparèixer. S'imaginen la cara de pam que se li va posar al cap de colla al no veure el drac aparcat a la porta on estava literalment aparcat. No hi havia telèfons mòbils. Doncs apa, tota la colla ens van repartir els carrers i corrents com a desesperats anaven pel carrer preguntant: heu vist el drac? Heu vist el drac? Heu vist el drac? No recordo bé si va ser la policia municipal o els mateixos García Monté que ens van avisar de que el drac estava davant del niu sota la pineda del carrer a la fresca. Uf, tinc calor. Uf. A l'arribar allà, acalorats per l'ensurt, varen descobrir qui era el geni de la malifeta. Sota la fera foguera, roncant com un dimoni, estava el negre. El tio va agafar el drac, ell solet, i xino-xano va anar fins al xalet del niu, que per als qui no ho sàpiguen és vora de l'ermita del Vinyet. Segueixo enamorada de la fera foguera i de la verborrea del seu cap de colla, en Marc Pérez. Mai oblidaré els dies que els nois de la colla em varen deixar portar el drac encès durant una matinal per Santa Tecla. Moltes gràcies, companys. Ja sé que tots estàveu a fora portant el drac i aguantant, perquè jo m'imaginés que el portava jo. Tinc la sort de conèixer el gran folclorista sitgetà Blai Fontanals i Argenter, marit de la meva millor amiga, Marta Coll i Guinart. Em va fotre una menjada de tarro pel fet de que havia anat amb la gent del drac. Em va analitzar la repercussió a la festa de que una noia anés amb una colla de foc. Molts dies em va fer pensar. En Blai em va dir que si volia treballar per la festa podia fer-ho ajudant a la nova idea constructiva i local de l'agrupació de balls populars de Sitges. Com a sòcia fundadora amb el número 25 vaig començar a viure i a conèixer la festa des de dins. Tots i totes les colles de Sitges, fins i tot les maldites de l'Ajuntament, balls blancs, gegants, dimonis i per descomptat el drac, totes varen passar a ser sòcies fundadores de la grupa. Per això l'escut de la grupa porta el drac al seu logo. Reunions, assemblees, discussions, opinions i baralles. Tothom vol ser cap de lleó i no cua de ratolí. Al carrer de Sant Bartomeu, un edifici al costat de la desapareguda botiga de sostens Cala Cotillaire, prop de Cala Pepa Tiquet. Allà un edifici calorós i tortuós compartíem habitacions amb altres entitats ciutadanes. Teníem una habitació on guardàvem incipient i blanc vestuari i patíem bretolades, doncs ens petaven la porta i ens robaven el vestuari. Quants records i quantes hores de calor amb la canalla boja de ganes de participar a la festa. A ma filla ara també li va agafar, li vaig encomanar la vena folclòrica i així varen començar una gran aventura juntes sota els ulls del Blayet i el Valen. Vaig aprendre i ensenyar el ball de pastorets i un cop més i sense voler em va tocar trencamotllos. Era la segona colla de pastorets que treia l'agrupació i jo la vaig fer de nenes, totes nenes. Nenes que avui en ric molt d'elles, doncs eren nenes petites, gordetes, polítiques, presidentes, primes, baixetes i amb ferros amb les dents. Gran record tinc de les meves pastoretes. Al poc temps tenia tantes nenes, és que em venien per classes senceres, que vaig tenir que fer una altra colla, els cerculets, i per no perdre la costum, també tot de nenes. D'aquestes dues nenes va néixer la segona colla de panderetes de l'agrupació. 24 nenes, no s'acabava mai la filera. Fins i tot en tenia una amb un ull tapat. No es pensin que era amb aquells ulls que porten els pirates de color negre, no. No, no, no. Aquesta el duia de color marró. Era alta, prima, amb molts ossos, amb una boca d'orell a orella. Es bellugava molt de pressa. Des de lluny la miraves i dius, és una nena o és un extraterrestre? Sort que de gran s'ha arreglat i camina com una gegantà. Els meus pastorets. Gràcies al meu fill em vaig posar a ensenyar els seus companys de quinta. Uns nens que avui dia també són homes, ex-batlla, barmans, iupis, directius i presidents. Puc explicar moltes anècdotes d'aquests petardos. Va una. Quan els hi ensenyava a fer la volta, em pensava que em deixava el micro ara, el meu rabadà, que acostuma a ser el més petit del grup, quan em tocava passar amb mi, em baixava el pal enganxant-me cada cop pel coll. Com m'estimo jo el meu Cisco Pastoret, el meu president. Sembla que estàs per allà. Vàrem anar a l'Arbós, una calorosa tarda d'agost. Ballàvem per uns carrers desconeguts on hi havia un xiringuito. Venent gelats, van desaparèixer tots els pastorets en un plis-plas i al tornar duien un flamant polo de llimona a les seves mans.
Helado, helado, ¿cuál te gusta a ti? Helado, helado.
polo, un polo. Quina lliçó van aprendre. En un segon, la Mia els hi va fer llançar al terra tots els polos, explicant que estàvem desfilant, teníem un deure amb aquell poble i representàvem a l'agrupació. Encara se'n recorden ara. Per a Sella, pobrets, però no sempre he sigut tan estricta. Recordo una altra sortida, per descomptat d'estiu, que va venir un dels meus pastorets amb bermudes. Amb bermudes blanques, eh? Això sí, duia la veta vermella al camp a l'esquerra i blava al camp al dret. Què haguessin fet vostès? Tots els seus companys es mofaven d'ell. Jo no podia permetre que no anés endiumenjat com els altres i no el podia deixar ballar. Com a mare, això sí, com a mare, clar que va ballar. I això sí, em vaig preocupar que no sortís en gaires fotografies. A la meva antiga botiga del carrer Sant Francesc, al costat del desaparegut Bar Xatet, era on estones cosia i confeccionava les robes pels balladors. Al mateix carrer treballava la Lourdes Pedreny i Rubí, una noia molt eixerida que amb molta voluntat i paciència era l'encarregada del vestuari. La simpàtica Lolín Rocha i la seva mare, Lolín, que llavors vivien davant del Roy, i també la Sílvia Camps de la botiga El 3 del Cap de la Vila, també col·laboraven. En Valentí Moingai Crastro era el president i cada dia passava pel carrer abans d'entrar a treballar al seu restaurant. I a més, així, a pas de saludar, coordinar les tasques diàries. Quina màfia! Semblava el triàngulo de les Bermudes. Tot el dia traficant. Floretes dels quatre colors, armilles, picarols, vetes, camals, cercles, barrets, carrer amunt i carrer avall. Cap de la via el sort que hi havia els urbanos allà, si no ens haguessin enganxat amb les butxaques plenes de picarols. Amb la grupa també vaig tenir una aventura i vaig aprendre una mica d'anglès. Venia les samarretes de la grupa i un dia va venir una iaia americana i tenia 12 nets. Va escollir el color, les talles, vaig anar embolicant i quan les tenia a casa embolicades, la iaia vermella es fot el barret al cap i em diu: no és possible, és possible, és possible. Què li passa? Diu: qui no veu el que posa? Dic: jo no, agrupació de Valls Popular. Diu: vals, en Estados Unidos, pelotas. I esto no lo puedo llevar a mis nietos, que es una agrupación de cojones populares. Lleig, molt lleig, vaig perdre la venta. Aquell estiu em vaig fer amiga d'una noia de la colònia sitgetana La Remedios Botalla de García Monté. Venia a diari a veure'm a la botiga i flipava per la feina altruista que fèiem. Les tres botigues es convertien en petites sucursals de l'agrupació, obertes de 10 a 22 hores. Allà es cosia, es venien les samarretes, en Mariano dels Cigrons ens proporcionava les caixes d'arengades per fer els cerculets, es repartia i recollia la roba, es feien petites reunions, érem el telèfon per coordinar les sortides, s'enflocaven els cercles. A la fi, reptes, vides i il·lusió abordaven la meva porta diari. Vostès saben què vol dir la paraula sitgetana? Enflocar. Doncs ja que la Tea Ill, pandonista de Santa Tecla, ens ha fet un bon recull de paraules del programa, i hoy els hi vaig a fer una tutorial de fer cercles que vaig aprendre de l'estimada Tere Muñoz. Qui m'ajuda? Una nena? A veure, per bé un cerculet. Bueno, si no agafo la Maica ja en sap. Bueno, tu ja en saps, Maica, vinga. Agafa. Per fer un cerculet, per començar, es necessita un cercle d'arengades. Es mulla i se lliga uns quants dies perquè agafi la forma desitjada. Després, amb veta vermella, es va cobrint tot, deixant un bon tou a les puntes perquè no faci mal. S'agafa tarlatana dels quatre colors i es fan uns plecs, a veure, David, aguanta, si no, no puc, uns plecs d'uns 10 centímetres i allò gran s'enfloca. Enflocar vol dir obrir bé tot el plec perquè llueixi més. Veureu com canvia. Veureu com canvia. Això sí, quan acabeu de fer els cerculets us faran molt de mal les mans i els dits durant molt de temps. Recomano banys d'aigua freda. Per cert, tot es feia de franc. S'ha caigut alguna cosa. No, no és la cervesa, menys mal. A la Reme, se la veu i va ocórrer que la família García Monté tenia el palau del rei Moro i que en aquell moment un gran cap de protocol li festejava per l'Ajuntament de Sitges. La família no el volia donar a l'Ajuntament. Llavors, va demanar al Valen, el president, i gràcies a la insistència de la Reme, ens va escoltar el tio Paco i vàrem aconseguir el Palau per la nostra associació. Moltes gràcies, Reme. Moltes gràcies, família García Monté, per col·laborar amb una il·lusió molt sitgetana. Que, per cert, 8-8-8 no estava, guapa? Estava llena d'ocupats. Gatos muertos i vivos. Rates, vives i muertes. Pixarades, cagarades, rajoles, runes, restes i puces per tots els racons. Amb molta feina, allà, sense llum i amb moltes ganes, ajudàvem a netejar el palau, sortint tots suats amb totes les cames picades per les puces que va costar molt erradicar. Allà vaig aprendre a fer gegants, col·laborant amb els grans mestres vaquers, albors, nones, blaiets... I aquest any, que celebrem el 40 aniversari, recordo que al cosir la llarga capa de la Laia em vaig adonar de lo llarga que era. Per fer-li la vora, ocupava tot el meu menjador. Aquella vermella capa de floretes. Per doblegar-la, tenia que sortir al balcó vigilant que ma tia Toia, que era la veïna de sota, nostres prenent la fresca i fotre-li pel cap la pesada capa. Encara en surten fills amagats quan passo l'aspiradora. Tots sabeu que Sitges ha sigut pioner en moltes coses. Les primeres festes modernistes, el primer xiringuito de tota Espanya, el primer autòdrom nacional, el primer patxà del món, la primera pizzeria de Catalunya, la primera agrupació de Catalunya, el primer bar gay, la primera dona de jockey i el primer pres polític. Loreto, que puc dir presos polítics pel micro? Sí. Doncs ara que som poquets, els hi vaig a dir un secret polític. El primer pres polític de la democràcia és sitgetà. Des d'aquí tiro un altre petó. Des d'aquí tiro un altre petó molt fort per tu al cel, per tu Nacho Deo. Home, molt agradable, simpàtic, però del PP. El recordeu? Era aquell que ens deia el dichoso Casal. un bon matí que estava treballant amb la meva empresa Agis al Museu Cau Ferrat, vaig rebre la trucada del llavors regidor de Cultura, Nacho Deo, i amb un perfecte castellà em va dir textualment: «Mia, coge el patufet de l'agrupación y escóndelo, porque no es de l'agrupación, es centenario y no puede salir». Senyors, vaig agafar el patufet i amb molta pena i amb la complicitat d'en Sebas dels museus va estar arrestat dins d'un armari de Can Rocamora durant molts anys. Ell, amb la seva gran barretina, dins d'aquella cel·la de sota escala vestida de ceràmiques de blau de Sitges, es va convertir en el primer pres polític del PP de la democràcia. Ja te'n pots anar. Ai. Que m'havies oído? Durant els anys 80, la moixiganga de l'Ajuntament va plegar i durant una festa major, llavors l'agrupació la va recuperar i fins i tot en vam treure dues l'any 85. Una va passejar per Sitges i l'altra va estar a Bèlgica. A correcuita, la Lourdes Pedreny i Rubí, ajudada per Parés, amb molta feina varen aconseguir 21 balladors i també confeccionar corrents les 21 armilles, camals i barrets. Un aplaudiment per tu, Lourdes. Ole tu, campiona! Com els hi deia, aquell setembre de l'any 85 vam estar al Festival d'Europàlia a Brussel·les, que es deia Espanya Baila, dedicat a un poble d'Europa, on vàrem representar a Catalunya. Érem els 21 moixiganguers més els grallers. Amb el vestuari duiem una caixa plena de fils i agulles i moltíssims platejats picarols i pals de bastoners de recanvi. Doncs pel mateix preu fèiem pluriempleo, també ballàvem el ball de bastons. Alguns d'aquells moixiganguers eren nois amb il·lusions, d'aventures, descerebrats, amb l'edat de tenir les hormones boges perdudes, l'edat tonta, allò que passa, la menopàusia de la joventut. A diari assajar i cosir i actuar cada tarda al Gran Teatre Forest Nacional, on varen venir a saludar-nos els llavors reis de Bèlgica, Balduino i Fabiola. Quina pinya va néixer d'aquella gran aventura. Va pagar la pena els mesos d'assajos, de plors, de cosir, de trucades, d'hores i de nervis. Puc parlar-te de tantes coses viscudes. El primer dia, dins d'entrar al magnífic Forest Nacional, al teatre, quina gran impressió ens va fer aquell grandiós escenari que ens feia petits dins de l'immens teatre. No era com això, eh? Encara recordo la feinada que varen tenir els tècnics de so per equalitzar el so de les gralles. Vedell o Adrià, tu haguessis fet millor en un moment, que la gent encara està pensant ara. Una tarda no ens deixaven anar pels ascensors del magnífic hotel Gran Plaç, on estàvem els 250 balladors espanyols, degut a que s'acaba de llotjar el fill de l'emperador xinès. Algunes nits, a l'acabar l'espectacle, vaig tenir que acompanyar a varis moixiganguers a l'hospital. Doncs com també ballàvem el ball de bastons, patíem, es petaven els dits i varen patir contusions vàries. Que ara no s'estripin les vestidures, els lletrofregits sitgetans, si no miren ningú, eh? Doncs crec que ningú se n'ha adonat d'un canvi que varen fer pel ball de la moixiganga, pel Festival d'Europàlia. S'ha mantingut fins ara. Ah, que no us ha enterat? Doncs no ho diré. No penso dir res. També es va tenir que fer un petit canvi. També es va tenir que fer un petit canvi al vestuari. Degut a les necessitats de la grandiositat de l'escenari, les floretes de les armilles i els barrets dels moixiganguers, fetes amb veta de cotó, no lluïen. Semblaven taques. En aquells moments encara no hi havia embassar xinès i vaig anar a Calaixut a comprar cents de floretes, de roba i plàstic. A peu de carrer quedava fatal, però s'entenia l'escenari. Parlant de xinos, per molts anys que passin no oblido la cara del director de l'hotel Gran Plas. Era xiner i cada dia em despertava la seva veu demanant que anés al seu despatx, alguns dies sola i altres dies acompanyada d'altres caps de colla de la resta de grups. Brussel·les és una ciutat molt religiosa i no estaven gens acostumats de veure sitgetans per arreu. I la història va anar increixent-ho. Primer dia, Madame Guide, sus chicos hacen ruido por las noches. Segon dia, Madame Guide, sus chicos corren por los pasillos de noche. Tercer dia, señora Guide, sus chicos se pasean maquillados de mujer por los pasillos de noche. Cuart dia, Madame Guide, sus chicos se pasean maquillados y vestidos de mujer por los pasillos de noche. Cinque dia, señora Guide, sus chicos hacen ruido, corren, se pinten, se vistan de mujer i van a altres habitacions de nit. Què es pensava aquell home? Aquells nois anaven a veure les noies no per res, a buscar roba, no feien res més, volien canviar i passar-s'ho bé. Sé que es pensava aquell xino. Crec que en 15 dies li vaig veure canviar la cara a aquell rodonet director xinès. Quan varen marxar, aquell home tenia els ulls més rodonets i més oberts. Això sí, un bon matí, el director ens va cridar l'atenció a tots. Uau! Tots els cap de colla i les paraules que sortien de la seva boca eren molt lletges i serioses. Estava molt emprenyat el tio. L'home ens acusava de tenir els preciosos armaris de cova de l'hotel Gran Plas plens a vessar de xoriços, pernils, morcilles, formatges, fuets, olives, empanades, oli d'oliva, orujo, vins i suculències vàries que els belgues ni somien. Jo vaig ser molt feliç aquell matí. D'on no anava per mi? La bronca no anava per mi, sinó per la resta d'espanyolets que s'havien portat les manduques de la seva terra. Els espanyols feien servir de fresquera els armaris i les potes dels llits i les làmpades daurades. Era com una pel·lícula d'Almodóvar, allò. Per cert, ja fa més de 30 anys d'aquesta gran aventura d'on va néixer moltes amistats. Però encara no sé qui era l'espia. Per cert, que està per aquí en Jordi Sorià. Doncs crec que ell ens sabria aclarir quelcom. Doncs se sabia cada setmana el que passava i no sé qui era el greller o el moixí ganguer. Després a veure si m'aclareixes alguna cosa. I per finalitzar, una mica em posaré sèria. Els hi vaig a fer una confessió. Espero que ningú s'enfadi, però que els hi vaig a dir, ho dic dins de mi, dins del meu cor. A mi, l'entrada de grelles no em posa la pell de gallina. I això que sóc STV. Jo sóc dels barrets de palla. M'explico. Vaig néixer al carrer Major. A les dues del migdia tocava dinar escoltant els 21 morterets i la repicada de campanes. L'olor de la pólvora barrejada amb el so de les gralles, el toc dels timbals que sentia la llunyania, em feien passar el dinar de pressa per poder baixar al carrer a rebre els espaterrans gegants. Aquella bogeria de sons, imatges i olors sí que em posa la pell de gallina. I em faig petitona, petitona, recordant els que m'he estimat. La magnífica entrada de gralles de la que tenim constància al primer concert al cap de la vila l'any 59, llavors érem 5.000 sensats, avui dia no hi cabem, i tots tenim dret de guardir el principi de la festa. Pregunto, per què no es fa una festa solapada en un altre lloc pel jovent? Espereu que penso. Ja sé per on vaig jo. Li podríem proposar a l'Estrella d'Am que convidi a la primera birreta tots els barrets de palla amb un bon concert de música en directe festa majorenca. Va, senyor regidor de festes, que no hi cabem, que ja fa 60 anys d'això. Va, mai que apressi, que ja no hi ha més lloc, que els avis també hi podrien anar, que el cens actual és de 30.000 més escamacos i pixapins de torn. Doncs després d'aquest prec, sols agrair la col·laboració del meu amic Dani Ampa, de la dissenyadora Càtia Planes, d'en Joan Roca, de la Xari, del Miquel i... Per cert, Aurora, el teu marit està bé? Que està bé el teu marit? Que pinta en Fairy? No pinta en Fairy? No he vist el regidor de Via Pública, que està per aquí?
No, està en un acte.
Ah, vale. És que li volia fer una pregunta. Que tenim la mateixa empresa, Villarriba, que Villabajo. Que netegem amb els mateixos productes. Perquè com que esteu fent netejar el que veia la sogra, que la pobra era cega. Per acabar, em permetran fer una cosa que no he fet mai amb l'auca de la festa major. Diu un versot de diables. El titulo La força del detergent. Un personatge polític, petit i curt de gambals, s'inventa en un moment crític un producte per festes i carnavals. Es veu que si fots per terra Fairy d'una manera adequada, és com una arma de guerra i tot Cristo fot relliscada. L'1 d'octubre ho posa en pràctica. La policia caiguem per terra. Quins collons que té aquest fatxa que és com una desferra. Ho han provat a Vilanova durant aquesta festa major. Molts balls han patit la prova i les caigudes han fet furor. En vídeos que m'han passat veig aquest producte genial. Doncs tothom ha quedat retratat amb unes caigudes bestials. Comissió de Sitges, preneu nota, no volem Fairy al carrer. La vergonya per Vilanova tota, nosaltres ho hem de fer bé. Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró, visca la festa major!
Check out! Moltes gràcies. Un aplaudiment.